Són les 8, us parla Ignasi Miranda. Repassem l'actualitat a aquesta hora. Portar mascareta serà obligatori a Catalunya a partir de demà dijous, també quan es pugui mantenir la distància de seguretat. Ho ha confirmat aquesta tarda la portaveu del govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior a una reunió del Procicat feta al migdia. Les persones que tinguin més de 6 anys estaran obligades a utilitzar la mascareta també en els espais a l'aire lliure. Alba Vergés, consellera de Salut, present a la roda de premsa, ha fet una crida a mentalitzar-se de la necessitat de portar la mascareta i ha assegurat que tots som transmissors potencials. També és notícia que l'Organització Mundial de la Salut ha avisat que la transmissió del coronavirus s'accelera mundialment i que encara no s'ha arribat al pic de la pandèmia. Mentrestant, científics de tot el món alerten a aquesta institució que ha de considerar que aquesta malaltia també es pot transmetre a través de micropartícules en suspensió o aerosols. I més notícies de l'actualitat a aquesta hora. SEAT invertirà 5.000 milions d'euros els propers 5 anys a la planta de Martorell per construir nous models de vehicles elèctrics. El model e-Born, per exemple, desenvolupat a Barcelona i fabricat a Alemanya, no arribarà al mercat fins l'any vinent. És notícia també Mans Unides, que ha publicat en les últimes hores la seva memòria institucional del 2019. L'any passat, l'ONG catòlica va recaptar gairebé 44 milions d'euros, fons que van provenir en un 88,1% de fonts privades, principalment d'aportacions de socis i col·laboradors de l'ONG i col·lectes realitzades en parròquies i entitats religioses.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
S'acosta al final de curs i percebo entre nosaltres una gran fatiga. El confinament i el gran esforç que ha representat, més la incertesa d'aquests darrers dies, ens ha passat, crec, molta factura. Molts ens mantenim dempeus per una qüestió d'honor, de responsabilitat i de vocació, naturalment. Sabeu que aquests dies una de les meves idees, una de les meves teories, és que la vocació en els que la teníem ha lluït especialment. Però la vocació també és compatible amb la fatiga. de mestres i directors i també en alguns casos d'alumnes. I certament em sembla molt evident que necessitem un descans, una descàrrega psicològica que ens permeti afrontar els especials reptes que es presentaran al curs vinent, no només amb esforç i amb bona voluntat, sinó també amb un bon acompliment, no? Amb eficàcia. El balanç, sens dubte, és, dins de la dificultat i de la desgràcia, molt bo. Hem estat a l'alçada, en general, hem donat el millor de nosaltres mateixos i hem aconseguit també una unitat insòlita en els claustres, en els grups educatius i fins i tot entre les patronals, més unides que mai. Però a costa, certament, d'una gran fatiga. Confiem que l'administració sigui sensible a això i, en lloc de voler aprofitar per aplicar algunes de les seves polítiques o alguns dels seus constrenyiments, sigui suficientment flexible i comprensiva i diguem, fair play suficient com perquè, per exemple, ajusti els terminis de lliurament de la documentació d'una manera flexible i raonable que ens permeti que traiem no documents improvisats o fets a correfuita, sinó documents seriosos que facin bé pel bé de tots, pel nostre i sobretot, i més que mai, pel bé dels alumnes.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Avui a l'hora del pati ens hem posat seriosos perquè tenim molta feina. Aquest final de curs és complicat i serà molt complicat el curs vinent i hem decidit doncs, parlar-ne una mica a fons. I ens acompanyarà en la primera part del programa el Julio Andreu, que ja és ben conegut del nostre programa, per explicar-nos més o menys com fer-ho. Però a la segona part avui tenim la primícia que entrevistarem el conseller. Sí, sí, el conseller d'Educació, que s'ha dignat a ser amable amb nosaltres i entrar al programa. Veurem com acaba tot plegat.
L'hora del pati.
Molt bona nit, un dimecres més, ja us dic, amb una certa emoció en el programa, perquè avui tenim un peix gros al cova, diguéssim.
I tu et dignaràs a ser amable amb ell, també?
Perdona, la dignitat és una cosa molt important a les persones. Bé, bé. Julio, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per tornar al nostre programa. A més, en un moment que entenc que és especialment delicat, perquè és cert que el nivell de certesa va pujant, però encara estem en un mar d'incertesa, diguéssim, no? I aleshores, diguem-ne, recordeu que Julio Andreu és el cap de l'àrea escolar de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, secretari general, i diguéssim, una de les persones que més s'entera de totes aquests, diguéssim, vericuetos...
D'això que es diu documentació, sí, que tu això... no deus saber res, sí. Més mal que està el Julio que ens ajuda.
Exacte. Sí, soc la persona que més s'entera, però em toca llegir molt i interpretar i relacionar coses. Sí,
sí. Sí, perquè en el treball d'aquests dies, la diferència entre fer, diguem-ne, interpretació de l'exegesi bíblica i els documents és força similar, o sigui, és a dir, has fet un treball d'interpretació de la paraula.
Jo quan explico en què consisteix la meva feina és poc glamurós, no?, perquè és llegir normativa, creuar-la i interpretar-la, no?, I clar, explicat així sembla molt avorrit, no? Però no, té la seva gràcia.
I la part
no?
d'interpretació dona un marge a la creativitat, diguéssim.
Exacte, no? Buscar escletxes o buscar les comes, no? Cada vegada són importants.
Vale, comencem ràpidament, diguem-ne, per fer una mica de servei públic avui. Primer, tenim, de fet el conseller la Robbins va parlar de tres documents, però nosaltres de referència en tenim dos. Un document d'inscripcions i un pla d'actuació. Ens pots explicar una miqueta...
Instruccions, has dit un document d'instruccions?
Instruccions, què he dit?
Inscripcions.
Perdó.
Sí, sí. El...
Instruccions, perdó. L'instruccions, que és el document de sempre, que cada any la Generalitat treu,
sí,
per dir com què hem de canviar aquest any, diguéssim, no?
Aquest any tenim dos documents. Les instruccions és un document que surt... Són una sèrie de documents, en realitat són 50 i tants PDFs, no?, que estan penjats a la pàgina web del departament i on hi ha instruccions, doncs, de tot tipus, no?, per aplicar a les escoles. Avui, per al curs que ve, tenim un d'específic, que és aquest que s'han d'instruccions pel curs 2020-21, que relaciona, marca les diferències pel començament del curs vinent. I tenim un segon document, que es diu Pla d'Actuació per al curs 2021, elaborat pels tècnics d'educació, més els tècnics de salut, i que concreta molt més aspectes claus de l'organització del curs que ve.
Hi haurà un tercer document, com va dir el conseller?
Sí, ja no el coneixem, ni sabem quin és el contingut d'aquest document, no? Una cosa que ens agradaria és que aquesta planificació de la edició de la normativa la sapiguéssim, si no, no sabem si hem d'esperar un tercer o què, no? De fet, quan va sortir el primer no sabien que arribaria el segon i va començar a circular entre els directors una mica per art de màgia, no? I sense saber exactament la procedència ni la naturalesa.
La nostra feina consisteix, diguéssim, moltes vegades en prendre decisions sobre conjectures, no? Probablement el que passi per aquest any ha estat desforat. O sigui, nosaltres hem muntat cada vegada que teníem canviem de nivell amb el grau de dir això sembla probable, muntàvem al col·le, jo l'he muntat 3 cops i ja estic fins al monyo, o sigui, fins a l'últim moment no ho faré perquè estic cansat de fer feina inútil.
En cada moment, amb la millor informació disponible, hem hagut d'imaginar com serà el curs vinent, no? I hem passat per diferents fases, no? Va haver-hi la fase de les ràtios, aquestes ràtios s'hauran de mantenir, etc. Va haver-hi un moment en què semblava que tot seria normal i fins i tot alguns ho deien, no, en el curs que ve serà normal, i bueno, fins que ha arribat aquestes instruccions, una part molt ben fetes i altres no tant, que, bueno, que han marcat força el panorama dins del qual els centres s'hauran de moure, no? Entenc que són unes regles generals i les escoles s'han d'acabar concretant, això ho farem així.
Simplificant una mica, podem dir que l'instrument que farem servir per afrontar la situació de la pandèmia al setembre serà els grups bombolla, els grups aïllats.
Sí, el departament ho va batejar com grups de convivència. Nosaltres ja a finals d'abril-maig li vam donar posar el nom bombolla. Ens sembla que, encara que no té tradició pedagògica, el sector és molt expressiu, no? Es tracta d'aconseguir la traçabilitat. Si hi ha un contacte sospitós, si hi ha una persona amb símptomes, ser capaços de dir quines persones han tingut contacte estret amb aquest alumne i, per tant, haver de vigilar només un grup de convivència, el que nosaltres deia una bombolla, i no tota l'escola, no?
Clar, doncs el principi fonamental és totes les relacions són amb mascareta, i hi ha una excepció, que són els grups de convivència, és una bombolla. Seria plantejat així, no al revés, diguéssim, no?
Bueno, hi ha matisos, no? Però si l'escola s'ha d'organitzar en grups relativament aïllables o aïllats, dins d'aquesta bombolla o d'aquests grups de convivència que diu l'administració, pot haver-hi interacció, ens podem canviar el bolígraf, podem xerrar, podem estar junts, no? Quan se surt d'aquesta bombolla, o s'ha de mantenir la distància social, que en aquests moments està en metre i mig, o bé mascareta.
Sí, hi ha un altre concepte important, que és el de l'autonomia de centre. Mm-hmm. I a tots els directors ens preocupa perquè està bé que ens deixin llibertat per decidir, perquè quan ens constrinyen molt t'enfades, però en aquesta hi ha decisions delicades que has de prendre, no? Ja has parlat abans de les ràtios. Vull dir, quina és la ràtio d'un grup bombolla? Des de quants alumnes es pensa?
No està establert, i agraïm que no estigui establert, perquè, si no, les possibilitats organitzatives són moltes menys, no? Si aquest grup és aïllat respecte dels altres grups, la ràtio pot ser l'ordinària, 20, 25, 30. Val? Quan aquest grup no és aïllable, no, hi ha interacció entre diferents bombolles i passa tots els professors per aquell grup, aleshores, en cas de sospita de contagi, s'haurà de tancar l'escola o la tapa, amb les enormes adaptacions que té, o sigui, educatives.
Per mi és un concepte clau. És a dir, el preu que hem de pagar per aquesta autonomia, que no sé si és una concessió, una amabilitat o un...
Un regalo envenenado.
Exacte, sí. És que hem d'assumir la responsabilitat. Si jo aïllo, diguéssim, un grup i tinc un cas en aquest grup, només he de confinar aquell grup. Però si aïllo tota una etapa, diguéssim, la bombolla la faig més gran, que és una cosa hipotètica, aleshores, si hi ha un cas, hauràs de confinar tota l'etapa o tot un curs o tot un nivell.
Les decisions de tancament d'això o allò les ha de prendre Sanitat, com és lògic, però si es produís un contacte sospitós, algú preguntarà quines són les persones que han tingut una relació estreta amb aquest alumne o amb aquest professor. I aquelles persones hauran d'estar sota vigilància. Si resulta que aquesta llista és tota l'escola,
Clar, aquí comencem diguem-ne, la casuística, que és com molt complexa, perquè entenent això dels grups estables, és a dir, hi ha moments a l'escola que són patis, menjadors, extraescolars, entrades, sortides, que potser l'escola ens és dificultós, però aconseguim organitzar pedagògicament l'escola en grups estables, però comencem amb com fem un extraescolar on es barregen tots i com aconseguir la traçabilitat.
Hi ha solucions organitzatives, però sempre és un compromís entre el risc del contagi i l'educació. I s'ha de decidir on posem la frontera, no?
Al final sempre és una decisió arbitrària, hem d'assumir, diguéssim, aquesta arbitrarietat.
Els extrems estan clars, això no ho volem, això no es pot fer, no? Però al mig, cada escola, en funció de les seves circumstàncies, els seus recursos, haurà de decidir com organitza.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Juli Andreu de convidat i el Raül i el Jordi, el Raül Adam i el Jordi Cabanes, el programa, com sempre. Aquest 8 de juliol, que estem en un grau d'incertesa més propi de l'1 de gener, diguéssim, a escala escolar. Parlem una mica de les coses concretes, perquè deia el Raül abans, sí, nosaltres podem organitzar els cursos bombolla, fins i tot ho podem fer molt bé, però després ja... una variabilitat enorme. Les entrades i les sortides, els patis, les excursions, el tema dels especialistes, això t'ho preguntarem a part. Com organitzem tot això?
Bé, el que s'estableix és que s'han d'evitar els contactes i els contagis, no? És un principi general. D'això se'n dedueix, doncs, que les aglomeracions, doncs, són dolentes perquè faciliten la transmissió i, per tant, s'han d'evitar les aglomeracions. Una manera de fer-ho és utilitzar totes les portes que té l'escola, que potser hi ha escoles que només en té una i altres que en tenen més, no? I una altra manera de fer-ho és fer un ventall més ampli d'entrades, que sé jo, a 3/4, a menys 5, a 5... Hi ha un quart, no? És una manera d'evitar que 500, 300, 150 alumnes amb els respectius iaios i iaies o cangurs o pares o mares estiguin a l'escola esperant, no? S'haurà de pensar en funció de les circumstàncies de l'escola i en funció de la seva organització. Hi ha un problema que no és petit, que és el problema dels germans.
Clar. Sí, nosaltres als nostres centres tenim moltes famílies nombroses. M'imagino un pare que ha d'estar 25 minuts per anar com una llançadera, ara toca tu, espera 5 minuts, ara toca tu.
Clar, això localment es pot estudiar, no? I es poden arbitrar, pensar mesures, no? Doncs aquest i aquell que van junts i que són tal, doncs entraran a la mateixa hora. Globalment és impossible de preveure-ho, no?
Sí, d'alguna manera totes les solucions que les escoles anem pensant tenen un problema, que és la despesa. Al final, totes les decisions que hem organitzatives tenen un punt de despesa més gran, que especialment el sector de la concertada és una preocupació gran.
Enorme. Les escoles concertades estan patint l'ofegament econòmic. Ja no venia d'aquí, però amb això més encara. I alguna cosa hauria de dir l'administració. Pertanyem al Servei d'Educació de Catalunya i l'administració no es pot desentendre de l'augment de despesa impressionant què això ha comportat. En un cas de les escoles públiques ho assumeix l'administració, en el cas de les escoles concertades, imaginem que trobaran alguna solució.
Després, el Jordi mencionava el tema dels professors, que és un altre tema dintre dels grups bombolla, grups de convivència. Hem de buscar la terminologia, perquè si no...
La diferència entre el que seria el tutor o el professor titular del grup bombolla, després els especialistes que entren i surten, perquè aquí és un primer...
Clar, les recomanacions de l'administració diu dos professors preferentment, que voldria especificar què vol dir preferentment, no? Infantil primària i 5 d'educació secundària. Això fa que si una escola té un especialista de música, una altra d'educació física, una altra llengua estrangera, doncs sigui impossible fer quadrar-ho tot amb que per a cada grup de convivència doncs només passin dues persones, no? Les escoles hauran de trobar la manera d'organitzar els seus especialistes de manera més horitzontal, és a dir, no tant de dalt a baix de l'escola, sinó per nivells, i això dependrà molt de la quantitat de professors, de mestres que tinguis, que puguin impartir...
A la casuística.
Aquelles àrees. És diferent si a una escola hi ha la meitat dels docents tenen el B2 d'anglès que si no en tenen, no? Però probablement haurem d'assumir que els professors s'hauran de preparar per impartir activitats relacionades amb àrees que no són de la seva especialitat. I és que o ens posem del costat de la sanitat o de la pedagogia, però s'ha de buscar el punt intermedi, però atendre tots dos al 100% serà impossible.
I d'alguna manera, és veritat que parlava de dos a primària i, si no tinc mal entès, 5 a secundària. Però és possible entrar...
A primer cop de vista sembla més fàcil diguéssim, a primària, perquè sí. Al final és els especialistes de primària són els que ha dit el Julio, però, clar, a secundària 12 assignatures.
Sí. O sigui, després ja... Però és veritat que pot tenir un especialista donant classe a un grup que no és el seu grup de convivència amb mascareta i en distància de seguretat?
Clar, quan... dins d'aquests grups de convivència, el que nosaltres hem demanat com a bombolla, pot haver interacció i no cal fer ús ni de la distància social ni de la mascareta. Això ho dic ara, però és possible que demà hi hagi una altra recomanació respecte de les hores, respecte a les mascaretes, no? Si han d'entrar-hi altres persones, i no només podem pensar en els especialistes, pot ser el director, pot ser el personal tècnic d'educació, que no són els mestres, etc., haurien de prendre les precaucions convenients perquè no sigui un contacte estret. I això vol dir distància i, si no és possible, mascareta.
Hi ha un altre tema molt complex. Bueno, depèn de l'escola. Hi ha escoles que tenen més fàcil, altres difícils, que són els patis.
Doncs al principi és el mateix, evitar aglomeracions per a dificultar la transmissió del virus, que hi serà, no? I, per tant, els contagis. El mateix que les entrades i sortides, ampliar el ventall dels patis. Si abans era mitja hora, doncs caldrà establir 2-3 torns, no sé, depèn de les circumstàncies. Caldrà utilitzar tots els patis possibles, no sé, també dependrà del tipus d'escola, però hi ha escoles que tenen el pati dels gronxadors, el sorral i la pista de bàsquet, m'ho estic inventant, per exemple. I una altra manera serà sectoritzar-ho, és a dir, establir sectors. És molt complicat fer que els alumnes estiguin al pati amb mascareta, però establir, posar una cinta de plàstic pel mig del pati, separant la zona de les plantes de la zona dels gronxadors, és més fàcil, no? I que cada grup bombolla, grup de convivència, estigui en el seu sector del pati, intentant evitar, com sigui possible, que es barregin els grups.
Hem d'avisar que aquest curs vinent s'han de barallar entre ells només, que no es poden barallar amb els de fora.
Sí, que hem de tenir una convivència que sigui una convivència real. Sí.
Com a mínim a dins de l'escola. El que passi de portes en fora ja serà una altra cosa.
Hi ha una cosa important, és que hi ha molt poc temps d'aquest bloc, que té relació amb els professors i amb els especialistes. Aquest tercer document, que és com l'Atlàntida, que sembla que hauria de sortir, és el document en què s'estableixi si hi haurà una major assignació de professors per escola.
Hi ha hagut
una gran incògnita.
Hi ha hagut un ball de xifres enorme, no? L'última xifra que ens ha dit són 5.000, no? Cal recordar que a Catalunya hi ha aproximadament quasi 5.000 escoles, clar. 5.000 nous professionals d'educació entre... 4.700, 800, no sé exactament la xifra.
Però, Julio, aquesta divisió la saps fer.
No. Perquè un dels factors és 1, eh?
Sí. No dona per gaire, no? En tot cas, hem de fer plans per treballar amb els equips que tenim, i si venen més recursos, doncs ja els sabrem.
En el cas de l'administració catalana, s'ha parlat sempre que això incluïa també la concertada. Amb l'ambigüitat aquesta medida de totes les...
Se'ns ha dit que sí, que l'escola concertada també estaria en aquests càlculs, en aquest pressupost.
En aquest sentit és diferent del que han fet a Madrid.
Bueno,
de moment.
És una altra cosa, no? Però sí, se'ns ha dit que també incloïen la concertada. El problema concertada no és tant el problema dels equips docents, que també, com les despeses necessàries pel funcionament del centre.
Sí, això que crec que, com hem parlat fora d'antena a vegades, no sabem què hem dit abans, però bueno, hi ha molta despesa petita, però una suma de moltes que les escoles hem d'assumir.
Mascaretes, hidrogel, neteja, la neteja s'ha de multiplicar, diguem-ne.
Sí, que ens genera una situació molt complexa i que no sé fins a quin punt l'administració és conscient.
L'escola concertada té dues fonts de finançament, l'administració i les famílies, i tot el que no vingui de l'administració haurà de venir les famílies. I si sobre l'administració no estableix canals per poder aconseguir aquests recursos de les famílies, doncs simplement ens aboca el tancament.
Bé, hem arribat al final d'aquest segon bloc. No acomiadem el Julio perquè demanem que es quedi a la resta del programa, a l'entrevista que farem al conseller, i després també en l'últim bloc comentarem una miqueta com ha anat tot. Ara fem un merescut descans.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
L'hora del pati.
Seguim aquest bloc, l'últim bloc, el penúltim bloc del programa, i ens acompanya avui el conseller d'Educació de Catalunya, el senyor Josep Bargalló. Bona nit, conseller.
Hola, molt bona nit.
Primer de tot, agrair-lo que ens faci cas, diguéssim, i que, diguéssim, hagi acceptat la invitació. Ja saben els nostres oients que no sempre, i això és típic de l'ofici, no sempre estem d'acord amb el nostre conseller, els mestres, diguéssim, i de vegades, no sé, nosaltres tenim alguna idea diferent de com veiem la diferenciada, o no pensem exactament igual sobre l'equitat, no?, per exemple, però, en canvi, en aquest desconfinament, el conseller ha defensat amb molta força una cosa en la que estem totalment d'acord, que és que les escoles s'han de tornar a obrir i la presencialitat és imprescindible. I en aquest cas estem molt contents d'aquest punt, no? Perquè en altres llocs de la resta d'Espanya i d'altres llocs no s'ha posat aquest èmfasi, i també amb la derivada de la dimensió espiritual, emocional, no? L'escola no només és un lloc d'instrucció, també és un lloc d'acollida, i en això s'ha vist molt clar a Catalunya. I està bé tenir aquest nivell de comunió amb el conseller. Què en pensa d'això? És la primera avaluació que volíem fer. Calia que obrissin les escoles? S'ha obert poc?
A veure, el juny era... Ja sabíem que teníem damunt la taula parells molt diferents. Recordo per allí el 13-14 d'abril, durant la Setmana Santa, que va haver algú que parlava en nom d'un grup de la comunitat que deia tanquem-ho tot i no tornem fins setembre, i algú que parlava amb nom d'un altre grup important de la comunitat que deia a la mínima que puguem obrim-ho tot per fer-ho tot. Bé, el juny no podíem fer ni una cosa ni l'altra, no podíem dir fins al setembre perquè no podíem dir-ho, i era evident que encara teníem damunt la taula el tema de les fases i tot això, i era evident que no podíem demanar a les famílies, per exemple, que superessin aquell estadi de temença, de por, d'inseguretat i d'incertesa, i per tant vam optar per una via, intermèdia, que segurament no va satisfer tothom, però que em sembla que, vist, com comentava ara, la resta de l'Estat, va ser segurament la millor tria, perquè va ser la tria, si més no, més valenta i més agosarada, perquè vam decidir poder obrir per fer més coses que la majoria de l'Estat. En alguns llocs no van ni obrir, i els altres van obrir per fer encara menys coses de les que vam proposar nosaltres.
En aquest sentit, la comunitat educativa catalana ha reaccionat majoritàriament bé.
Sí, bé, tenim una comunitat educativa que és molt diversa. Això, de vegades, des de segons quins mitjans o quins opinadors s'oblida. Són 5.500 escoles, 130.000 mestres i professors, 1.600.000 alumnes. Per tant, hi ha, per sort, diversitat de tot i diversitat d'opinions i plantejaments pedagògics, també. I tot i que estàvem davant d'un moment en què no sabien què estava passant i que havia canviat les coses, jo crec que la gran majoria de mestres i professors i direccions d'escoles van contactar amb tots els alumnes que van poder i van proposar fer les activitats que van creure més necessàries i van aconseguir connectar amb aquells alumnes que van poder, de manera que, diguem-ne, no hi hagués 6 mesos de no connexió entre l'alumne i l'escola, sinó que hi hagués connexió estranya, o que té connexió molt diferent, que poc és el mateix com connectar amb un alumne de P3 que com connectar amb un alumne que està acabant un cicle industrial de formació professional.
Això pel que fa al passat. I de cara al futur, Raül, volies alguna pregunta?
No, ha parlat el conseller de la diversitat pedagògica i de models educatius que hi ha a Catalunya, que per mi és una riquesa, i crec que els documents que des de la Conselleria per l'Obertura es parla molt de l'autonomia de centre, que d'alguna manera respecta aquesta diversitat pedagògica.
Sí, de vegades rebem crítiques per això també. Insisteixo en aquest debat constant que està molt educatiu, per sort. L'autonomia de centre jo crec que és molt important, i el cert és que a vegades nosaltres hem de donar-nos directrius, diguem-ne, mínimes, però clares, i ens hem de moure aquest difícil equilibri entre dir què s'ha de fer per deixar a cada centre la mà absolutament oberta per com ho fa i com acaba de definir aquest què, no?
Però, en tot cas, ens sembla molt interessant aquesta... O sigui, clar, l'autonomia exigeix també la responsabilitat. Si tu has de fer els grups de convivència més grans, doncs has d'assumir que en cas d'una infecció has de tancar tot aquell grup. I això em sembla raonable, també, que no és... Perquè de vegades correm el risc de treure'ns les castanyes, no?, de treure'ns la responsabilitat, però això està bé. L'autonomia exigeix responsabilitat, no?
Evidentment, perquè algú a vegades ha dit és que deixeu la responsabilitat en els centres. No, nosaltres assumim tota la responsabilitat que hem d'assumir, i els centres han d'assumir la corresponsabilitat com han d'assumir els ajuntaments. I en aquest sentit, és evident que hi ha una responsabilitat última i única que és del departament i que és del conseller, però qui coneix la realitat del seu alumnat, de l'entorn, de les famílies i del seu professorat en els centres, i això no es pot decidir des d'un despatx de Via Augusta a Barcelona, i no es pot decidir què han de fer minut per minut i segon per segon aquests 5.500 centres que són la comunitat educativa no universitària de Catalunya.
Simplement sí, és allò que diuen en castellà, que cada maestrillo tiene su librillo, això es pot aplicar a totes segles, no? Cada escuelilla tiene su librillo, etc.
I que, perdó, senyor conseller, i que els educadors, quan ens diuen què hem de fer, ens enfadem molt.
Sí, tots tenim un rellet al cos, això és veritat.
Jo ho vaig dir fa pocs dies, no sé quan, quin mitjà, que alguna de les instruccions que nosaltres hem enviat, quan jo era director d'institut, si les hagués rebut, m'hagués aixecat en armes crítiques, no? Però també entenc que en un moment d'incertesa algunes certeses clares i rotundes s'han de donar.
Parlem, mira, menciones documents, parlem dels documents. Vostè a la roda de premsa va parlar de 3 documents. Si no estic mal informat, han sortit 2 documents ja.
Les instruccions ordinàries, les específiques de la reobertura, i ens falta que tots estem esperant amb l'ai al cor.
El tercer document que va parlar que estava negociant amb els sindicats, com està aquest? Hi haurà un tercer document? Aquests 2 documents tindran canvis d'aquí al setembre?
El tercer document que està a punt de sortir, que és un conjunt de documents més que un tercer document, que hi ha un fax, és a dir, un preguntes i respostes, perquè estem rebent moltes preguntes. Escolta, això dels grups, aquests estables, poden ser de 80, perquè uneixo tot el nivell. Dius, home, no, un grup estable de 80, no. I llavors anem un document que respon moltes preguntes de les que ens han fet concretes, i després un altre document que contindrà el que podríem dir una guia. Una guia de dir, escolta, el que hem dit es pot fer d'aquesta manera. Fes-ho com creguis que ho hagis de fer, però es pot fer d'aquesta manera. Tal, una guia de com se poden fer els grups estables, una guia de com se poden assignar el professorat, una espècie, diguem-ne, de bones pràctiques perquè els centres puguin, en cas de dubte, doncs, tenir un exemple que no serà d'obligat compliment, que no caldrà que el faci tant com diu la guia, però sí que explicitarà solucions possibles a algunes dels elements plantejats per si algun centre no les troba o li ajuda a trobar la que li fa mal.
I en aquest document hi haurà la possible dotació de professors? Ens sap greu, però estem tots amb l'aigua al cor.
La possible dotació de professors va a banda, no és un document, sinó serà comunicada a cada centre. Demà és dir, amb el tema sindical estem acabant, i demà, que és dijous, s'explicarà servei territorial per servei territorial, i a partir d'aquí d'allà explicant als centres, i si tot es compleix en el calendari, que a vegades sembla molt lent, però que per nosaltres és molt ràpid, jo dilluns podré sortir a explicar els números generals de Catalunya.
Una cosa que el govern català sempre ha mantingut fins ara, diguem-ne, no sé, que és que s'ha repartit, sí que es considera la pública com la concertada, en el mateix pacte, o sigui que estem disposats a ajudar-nos a tots. Això es manté?
Sí, sí. Pel que fa a noves contractacions assumides des del departament seran de pública i de concertada, i els criteris que el Parlament, que el departament posarà damunt la taula, també seran bastant idèntics a pública i concertada. És a dir, la priorització als centres que tenen més complexitat a l'hora de rebre més recursos, el fet que tots els centres rebran recursos, però aquells que tenen més complexitat, de pública i de concertada, en rebran més que d'altres.
Que aquesta és una política que, diguéssim, la conselleria Carles Martín, i jo l'he sentit a Carles Martín, i deia, i vostè també, és des del començament que la teniu, no?
Sí, perquè aquells centres que tenen més complexitat són els que reben més aquest finançament, diguem-ne, simètric que hi ha tradicionalment de l'educació. I, per tant, ara farem un petit pas, petit, per un cert finançament asimètric, en el sentit que aquells centres que en tenen més necessitats tinguin més recursos, especialment tenint en compte que la pandèmia ha augmentat aquesta diguem-ne, complexitat. Tenim els alumnes que eren vulnerables, ara ho són més, i alumnes que no eren vulnerables, ara ho són.
No està bé. Aquest és un principi que coincideix al marxisme i al cristianisme, no? Que ajuda més a qui més ho necessita.
Julio. Senyor conseller, sóc en Julio Andreu, de la Fundació Escolar Cristiana de Catalunya. Quan deia augmentar la inversió en educació a les escoles concertades, es referia també a les despeses de funcionament? L'escola concertada ja ve amb un dèficit de despeses de funcionament. Aquesta situació no ha fet més que augmentar-lo. Està previst aquest augment de les despeses de funcionament pels centres concertats?
L'infrafinançament de l'escola és un infrafinançament de la pública i de la concertada. Jo sempre ho he acceptat. Nosaltres, en aquest, diguem-ne, supletari pressupostari que tindrem de 370 milions d'euros, incloent contractació de personal docent i d'atenció educativa, que serà fet de manera equitativa per als centres públics i concertats. Incloem un pla digital per a infraestructures d'edificis, per a professorat i per a alumnat, que pel que fa a professorat i alumnat serà fet de manera equitativa, tant per a pública com concertada. Pel que fa a les infraestructures d'edificis, aquí depèn de la titularitat, perquè és un tema més, diguem-ne, de l'edifici en si, i aquí sí que hi ha un tema de titularitats. I també tenim un pla de xoc per actuacions a les escoles amb més complexitat i més dificultats, que s'aplicarà tant a la pública com a la concertada. Ja, diguem-ne, tenim en el departament analitzat 100% de públic i concertat el seu grau de complexitat, i segons aquesta anàlisi, que s'ha fet des de criteris objectius i que no ha fet ni el tan sol del departament, sinó el Consell Superior de l'Avaluació, aplicarem, diguem-ne, els recursos aquests tant de personal com de com qüestions socials del pla de xoc, com el tema dels recursos digitals per a professorat i per a alumnat.
Ha citat dos temes que li volíem preguntar específicament. Un és el dels alumnes amb necessitats educatives especials, que són les preocupacions del departament també. En aquest sentit, clar, en aquesta nova bombolla hi ha una dificultat afegida amb els professors d'educació especial, els grups flexibles i tal. Haurem de fer el que puguem, imagino, no?
Sí, a veure, diguem-ne... Jo avui ho he dit més o menys en el Parlament, amb aquella barbatana de temps necessari que té el Parlament. És a dir, per un cantó, al setembre estarem en un moment de greu crisi econòmica i social, perquè haurà acabat la temporada d'estiu, que encara recuperarà una miqueta l'economia, però al setembre és evident que obrirem un període de greu crisi econòmica. Per primera vegada, davant d'un període de greu crisi econòmica, l'educació no tindrà retallada sinó tindrà un pressupost supletori. Això, jo crec que cal posar-lo en valor. Uh-huh. És un pressupost de 370 milions d'euros supletori, que són molts. També és molt... El sistema educatiu és molt gran. Bé, això cal posar-ho en valor. Per actuar a la perfecció, doncs segurament necessitaríem més. No n'hi ha més. I... insisteixo, posar en valor el fet de que n'hi haurà més, cosa que no havia passat mai fins ara davant d'una crisi. Aleshores, a partir d'aquí, és la priorització d'aquest mes que hi haurà per quins usos s'han de fer. Doncs s'han de fer per acabar amb les sobreràtios. Si les ràtios més d'altes de 25 o de 30, posarem els recursos perquè ja desapareguin. Per actuar amb l'escola inclusiva i amb els alumnes de necessitats educatives especials o específiques, o sigui, per qüestions personals o per qüestions de caràcter social o econòmic, i també per actuar amb l'acceleració del pla digital, perquè, diguem-ne, si per alguna qüestió o altra en alguna part del territori ha d'haver-hi algun altre confinament, doncs puguem respondre d'una manera més ràpida i més eficient del que hem pogut respondre aquesta vegada.
Del pla digital em volia parlar, jo, diguéssim, perquè, clar, si, probablement l'efecte més nítid i més durador, segons sembla, que podem preveure del confinament ha estat, diguéssim, el salt cap a la telemàtica, diguéssim, que per una banda ha servit per exorcitzar aquells que veien fantasmes i dimonis, diguéssim, la comunitat educativa ha vist clar que no hi para tanto, no? Però per una altra banda també ha, al meu entendre, ha desmentit els apòstols i els profetes que ho venien com la panacea, perquè tots hem vist, diguéssim, els límits de la no presencialitat i la necessitat, com diem sempre nosaltres, no, de poder veure el blanc dels ulls del teu alumne per poder-ho educar. No? En aquest sentit, quina és la normalitat que tens al cap?
A veure, segurament aquí a vegades partim d'uns apriorismes que ens porten a errors. Primer, l'ensenyament digital no és necessàriament no presencial. O sigui, l'ensenyament digital ha de ser presencial. O sigui, el que hem de pretendre primer és que a totes les escoles i a tots els col·legis i a tots els instituts l'alumne treballi digitalment. I on? Doncs al seu lloc de treball, que és el centre escolar. I, per tant, l'ensenyament digital no és no presencial per obligació. Segona cosa, al contrari, quan, si diguem-ne, hem de confinar una setmana i una setmana els alumnes poden anar a un centre, no necessàriament tot el que han de fer en aquella setmana ha de ser digital. Hi ha moltes maneres de treballar no digitals que també es poden fer a casa. I, per tant, jo crec que partint d'aquestes dues premisses és com segurament farem bé una digitalització de l'educació. Si la digitalització de l'educació és només la part telemàtica a casa, cometem un error. Necessitem els alumnes a l'aula. Que no estiguin a l'aula ha de ser una cosa extraordinària i a la qual nosaltres no podem controlar. Però a l'aula poden treballar digitalment. Perquè si treballen digitalment a l'aula és quan aconseguirem que el dia que no estiguin a l'aula també puguin treballar digitalment.
No sigui un daltabaix, diguem-ne, no?
Sí, sigui normal.
Ens queda relativament poc temps i el Raül té una pregunta que no es pot treure, que no pot evitar de fer.
Jo, senyor conseller, li volia preguntar, estem a Radio Estel, treballo, també sóc el secretari d'Educació Catòlica a l'Arcabisbat de Barcelona. Li volia preguntar, especialment per un gremi de professors que són els professors de religió de la pública. Hi ha uns professors, hi ha certa, diguem-ne, neguitor per si podran seguir donant la seva assignatura durant aquest període de normalitat, o com a especialistes hauran de fer més coses que impedirà donar la seva assignatura. Què podem dir a aquest sector?
Jo n'he parlat més específicament amb un dels sindicats o de les agrupacions laborals del professorat, el que va resultar majoritari en el darrer procés electoral. El professor de religió no serà normalment, no sé quin centre ho proposi, però no serà normalment professor, diguem-ne, fixa d'un grup estable. Serà d'aquells professors com el d'anglès, que anirà a més d'un grup estable. Com que anirà a més d'un grup estable, i en algun cas a més d'una escola, és d'aquells professors que quan entri a l'aula han d'anar amb mascareta. I hauran de mantenir, diguem-ne, una distància amb el seu alumnat, per regla general, s'hi podran apropar, però prenent mesures higièniques. Si el grup estable tindrà uns professors estables, que poden estar en el grup sense mascareta i tenint les mateixes condicions higièniques del grup, que són les que té una família, i el professor de religió, però el professor d'anglès i el professor de plàstica o el professor d'educació física, doncs serà el que visita la família, i per tant, com que visita la família, manté unes relacions també directes, però manté unes mesures higièniques més estrictes, serà això. Per tant, continuaran fent de professors de religió i continuaran poder anar, si estan a més d'una escola, a més d'una escola, l'únic això, que ells hauran d'entrar a l'aula amb mascareta, se la podran treure si mantenen distància amb els alumnes i se l'hauran de posar si mantenen proximitat.
Vale. I una, ja estem...
Com el d'anglès.
Sí, sí, exacte. Sí. No estaran dins de l'excepció de la bombolla, com els altres especialistes.
Sí, sí.
I una última pregunta, bueno, no és una pregunta, és més que una pregunta, és una petició, ja que tenim el conseller atret. Suposo que totes les incerteses ens han generat molt de fatiga acumulada. Suposo que a l'hora dels terminis d'entregar els documents i tot, serem una mica flexibles, no?
En les instruccions que hem fet ja hem dit que intentarem que en aquest curs hi hagi menys documents.
Això està bé.
I que si aconseguim menys documents serà un dels efectes positius de la pandèmia.
Senyor Bargalló, el Jordi, com a director d'escola, el que millor fa és demanar perdó al seu inspector per no complir els plaços. No es preocupi.
Tenim una burocràcia teixida, difícil de desteixir, perquè això és com el fil d'Ariadna, però estàvem intentant-ho i ara podem aprofitar l'avantatge com per aconseguir-ho.
Val a dir que, per exemple, un document que és el de la memòria de curs, que temps era temps, una cosa feixuga, que no es llegia, que no escrivia ningú i no es llegia ningú, s'ha convertit últimament, no sé si a tot arreu, però almenys en els àmbits que nosaltres movem, en un document pràctic que realment ajuda als centres. No? I això és veritat.
I hem d'intentar que... jo vaig dir que els inspectors, que m'ho han dit moltes vegades, que, per exemple, que aquella carpeta de centre que té un munt de dades, que segurament acaba de ser inútil, perquè quan necessitem saber una cosa d'un centre, la manera més ràpida de saber-ho és agafar el telèfon i trucar al director.
Sí, tal qual.
I com que la manera més ràpida de saber-ho és agafar el telèfon i trucar al director, potser podem obviar l'existència de la carpeta de centre, que porta moltes hores i al final no la fa servir, perquè, insisteixi, la manera més ràpida de saber una cosa és agafar el telèfon i trucar al director o la directora.
Molt bé, conseller Bargalló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per les explicacions que ens ha donat, i molts ànims, que aquí necessitem descansar tots, no només els professors, sinó també l'administració. No, gràcies.
El mes d'agost podrem descansar, però ho intentarem. Gràcies.
Molt bé.
Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
I arribem al final, l'últim bloc, que avui, en lloc d'una recomanació, més aviat és una anàlisi. Amb el Raül i el Julio intentarem doncs, valorar una mica l'entrevista que hem de fer-li al, al conseller, que ha estat mig entrevista, mig carta als Reis, mig... Bé, què opineu?
Jo, la primera cosa que em queda és... El conseller ha respost que hi haurà més finançament, que hi haurà... també per la concertada, un finançament asimètric. Aquest concepte, en aquest aspecte, és la primera vegada que jo l'escoltava. És veritat que la música està bé, ara veurem la lletra. I això el Julio, que es dedica a la lletra...
Bueno, la lletra, els números, digue-li com vulguis.
Els matisos són importants aquí.
Tu sí, com ho has vist?
Ens preocupa molt l'infrafinançament de l'escola concertada, ja assumida pel conseller. Diu l'escola pública també, però l'escola concertada també, no? I si estem parlant d'un sistema educatiu català, que hi hagi una part de les escoles que estiguin amb aquests problemes econòmics, s'hauria de preocupar molt el sistema, no? I s'hauria de posar fil a l'agulla. Portem molt temps parlant de s'ha de revisar, s'ha de calcular el cost de la plaça, però sembla que això no es concreta mai i sobretot no es posen el remei a aquesta situació, perquè dir-ho és la part barata del problema.
Hi ha una cosa, si em permeteu, eh?
Va, sí, deixo, va.
Hi ha una cosa del... Diguéssim, a l'arribar al finançament ple de la concertada, que és un desig que tenim tot, a mi també m'inquieta que això representés encara més el control ideològic per part de l'administració. O ja ens controlarem molt. Saps el que vull dir?
Jo crec que...
Que això, jo ho havia sentit, que hi havia algunes tendències polítiques que diuen, bueno, sí, us finançarem més, però a canvi que passeu perquè tu... És a dir, que sigui un mode de reduir els projectes educatius individuals i, sobretot, l'ideari, perquè al final l'atac contra la concertada no és contra la concertada, és contra l'Església, contra l'educació cristiana. I és un judici meu, però estic convençudíssim. No?
Si mirem enrere, i ho sento, però jo tinc una edat, no?, temps del Consell Escolar, la primera LODE, etc., preocupava molt el sector el tema del Consell Escolar, no? I que aquest havia de nomenar el director, recordeu aquella època, i els criteris per la selecció del professorat, no? I la por que hi havia de fons era justament aquesta. Anys 80 es van celebrar grans manifestacions pel tema, no? I hi ha escoles que van renunciar al concert per aquesta por, no? Amb el temps hem vist que les possibilitats i les d'aquest control ha estat poques, no? I que hi ha escoles de tots colors, afortunadament, no? D'aquí i d'allà, no? No crec que aquest sigui un perill real. Sí, em sembla un perill, una cosa que ja tenim aquí, és aquest ofegament econòmic de l'escola concertada. Ja veníem d'una situació deficitària, amb aquesta situació hem hagut de multiplicarem les despeses de neteja, la dotació dels professors, mascaretes, etc. No? I si això no hi ha una compensació per part de les escoles, per aquesta inversió que és per l'educació d'una part dels alumnes, de les famílies de Catalunya, doncs no sé com ens ho farem.
Sí, tornant al que deia abans de la lletra i la música, és a dir, al final la concreció d'aquest discurs asimètric de la financiació, tu l'has preguntat, Julio, per les despeses de funcionament de l'escola concertada, sí, les necessitats educatives especials, i després el manteniment d'això en el temps, és a dir, el conseller mateix ho ha dit, el setembre serà dur econòmicament, no hi haurà retallades. Veurem què passa amb això i quant temps es manté, perquè al final, quan tot es normalitzi, es veurà que el sistema educatiu català ha quedat tocat també en aquest aspecte. I això hem de veure com què passa dintre de mig any. 6 mesos, 7 mesos, començarem a veure.
Sí, hi ha una preocupació aquí, diguéssim, ja ni política, és que quasi filosòfica, no? És a dir, el concepte natural de la vida pública és el principi de subsidiarietat, no? Que és, diguéssim, les institucions més properes han d'atendre les necessitats més properes i quan no hi arriben, les més llunyanes han de respondre, no? I, en canvi, en general, la política de les esquerres a Occident i a Espanya, claríssimament, el concepte és invers. És a dir, consideren l'escola concertada com subsidiària de la pública. On no arriba la pública, deixem que els de la concertada facin, els escanyem tot el que podem, perquè el que hauria de ser és un només model. I això, a part d'injust, és lliberticida, diguem-ne.
Home, jo crec que portem masses anys discutint el model educatiu, no? I que la realitat i que la vida ens ha ensenyat que a Catalunya, i en el cas escolar, és un model divers. Com passa en sanitat i no passa absolutament res, on hi ha hospitals concertats, i diu, he anat al metge i m'han atès, i no preguntaran si és un hospital concertat o no, no? Al País Basc, per exemple, passa exactament igual. Hi ha un sistema educatiu divers. Aquí, cada vegada que hi ha eleccions, traiem el tema de la concertada i la pública quan és evident que per raons històriques, per raons de l'acció de les famílies, per raons de la realitat de cada preinscripció, tenim diversos tipus d'escola. Doncs estaria bé acceptar la realitat i dotar les escoles pel seu funcionament, independentment de si són públiques o si són concertades.
Jo diria més, acceptar la realitat i estimar-la, perquè és un model que té molta riquesa.
Té molts avantatges.
I al final és un... també té les seves limitacions, però és un bon model, i és un model que ve d'una tradició i que a dia d'avui generar una crisi de model no el veig al sentit, perquè al final és un model que encara té molt recorregut i un pozo, no surt en català la paraula pozo,
un pòsit
educatiu català que és molt fort, molt gran i molt ric. I
això en un moment el conseller que ha dit que alguns a priori ens fan portar erronis, ens fan portar conclusions erronis, i pensava, exacte, diguéssim, l'apriorisme que l'esquerra en general té contra la concertada els porta a portar conclusions errònies.
Independentment de la seva posició ideològica, que faltaria més, no?, és té dret a ser-ho, és el conseller del sistema, i per tant hauria d'atendre al sistema, no? Sí. I una part d'aquest sistema és l'escola concertada. I, per tant, si una part d'aquest sistema té un problema d'infrafinançament enorme, li hauria de preocupar com una cosa pròpia.
Exacte. I amb la crisi que li podria provocar, perquè forma part del sistema i és imprescindible pel sistema. Perquè el cost de la plaça escolar d'un nano a l'escola concertada és molt més baix que el que costa un nano qualsevol alumne a l'escola pública.
I ella ha dit, no, l'escola pública també té deficiències, naturalment. Sí, és així, no? Però l'infrafinançament de la concertada és molt més important que el de la pública.
Totalment. I en el reconeixement que ha fet a l'entrevista, és veritat que ho ha reconegut, però ha reconegut amb tot el sistema. Aquí sí que ha vingut tot el sistema. Si no, ha reconegut el més gran infrafinançament de l'escola concertada.
No, sí. I ho ha dit abans el Julio. L'escola concertada es finança una part pels diners públics i una altra part per les famílies, diguéssim. I amb tot aquest tema del confinament, diguéssim, s'han patit molts. Mm-hmm. S'ha patit molt al respecte, eh? Perquè també és veritat que hi ha hagut de tot, perquè hi havia moltes famílies, no? Hi ha hagut institucions que han reduït quotes, altres que no, i les famílies també han tingut, en general, un comportament d'una sorprenent solidaritat també amb les escoles. Digues, ja,
clar, aquí ho centrem tot en l'economia, no? Però no és només un tema econòmic, és un tema també de model educatiu.
Absolutament.
Hi ha raons econòmiques, si voleu, perquè l'existència de l'escola concertada, no? Però al final la qüestió és quin model d'escoles volem a Catalunya. Volem un monopoli de l'educació pública? És una opció, no? Però, i jo crec, i és la meva posició ideològica, que és bo que sap el país que hi hagin diferents tipus d'escoles i que si aquesta escola no t'agrada com t'atenen perquè resulta que durant el confinament els professors no estan desapareguts, hi hagi alternativa. Si l'alternativa és aquesta o la mateixa, els usuaris, els ciutadans, ens trobem desarmats. Mira, o tragues o ja està, no?
I això crec que al final és estalinista, d'això. Mm-hmm.
O sigui, l'educació no és neutra i, per tant, que cada família busqui aquell model educatiu que s'adequi millor a la seva manera d'educar, dintre d'unes normes, d'un sistema, diguem-ne, que tingui un cert ordre. però que ha d'haver diferents models perquè les famílies puguin fer la seva elecció.
I això hauria de ser possible fins i tot a les escoles públiques. Jo crec que el gran enemic de l'escola pública és l'assignació de places, que sigui impossible crear equips. Mm-hmm. No ens queixem tampoc, perquè així és un valor que podem oferir nosaltres, no? Les escoles concertades, que podem fer equips, diguéssim, que treballen en unitat, però en un sistema realment que en aquest sentit fos flexible, hauria de permetre, perquè no tothom de l'escola pública té els mateixos, no? Els mateixos interessos de models educatius, diguem-ne.
Totalment. És veritat que aquelles coses públiques que s'han posat les piles, que l'autonomia de centre l'ha neutralitzat per fer cada vegada un millor model i un model més marcat, i nosaltres, amb això, jo estic molt a favor de que cada vegada s'eduqui millor aquest país.
Estem totalment d'acord.
Gràcies.
I amb aquesta conclusió tan brillant del Raül, acabem el programa d'avui. Bona nit, moltes gràcies,
moltes gràcies
per la teva presència com és el nostre programa, i tot l'equip de l'Hora del Pati. La Maria Elena Vélez i el Matxell Sales a la producció, el Jordi Carretero al control de so, el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció. Ens acomiadem esperant les vacances que arribin aviat.